Antropològicament, els estudiosos refereixen que per a l'home primitiu, el número 3 representava el primer indicatiu d'estabilitat, el primer recompte, el primer concepte d'harmonia. D'aquesta manera, psicològicament, l'ésser humà associa la noció de trialitat com un ent còsmic des de temps immemoriables. Algunes religions paganes politeistes col·locaven sobre el seu panteó de déus una tríada divina. A la tríada egípcia, Horus, Osiris i Iris és un exemple. La divina trinitat hindú, Brahma, el creador, Vishnu, el mantenidor, Shiva, el destructor. En el cristianisme, el dogma central sobre la naturalesa de Déu és la Santíssima Trinitat, a la majoria de les esglésies. Aquesta creença afirma que Déu existeix en tres persones diferents: el Pare, el Fill i l'Esperit Sant. En el Corà, tot i anomenar la Trinitat, s'oposa a ella. La paraula tres, que deriva del llatí trinum o tiuvium, es considera el primer número imparell, ja que es compon per la unió de tres unitats, o dit d'una altra manera, de l'un i el dos, que venen a ser la unitat i el primer nombre parell. Molts matemàtiques de l'antiguitat consideraven que el 3 era el nombre perfecte, el de la perfecta harmonia, ja que tancava un començament, un mitjà i un fi. En concret, la doctrina pitagòrica considerava el 3 com el primer nombre real, en ser el primer que podia manifestar-se físicament a través de la formació geomètrica del triangle. No és estrany, doncs, que el 3 representi un nombre sagrat en gairebé totes les religions del món. Aquí tenim la Trinitat cristiana, la Trimurti hindú o la triple deessa wicana, entre altres. I de la mateixa manera, tampoc és d'estranyar que el 3 sempre hagi estat un nombre molt especial durant tota la història, carregat de simbolisme i significats. Tres eren els déus que controlaven l'imperi del món a la mitologia greco-romana. Tres eren les parques que influïen sobre la vida dels homes. Tres són els components de la Santíssima Trinitat cristiana. Tres eren els reis mags. Tres vèrtexs conformaven el triangle amorós que va portar a la decadència de Camelot. Tres eren les bruixes que van profetitzar la tragèdia de Macbeth. Naturalment, també els contes de fades s'han deixat seduir per aquesta fascinació cap a la numerologia i, en concret, cap al mític nombre 3. Aquesta nit, la tercera energia. Thank you.
La tercera, energía. Toda materia conocida está formada por átomos. Como ustedes sabrán, el átomo, a su vez, está compuesto por partículas de carga negativa, positiva y neutra, electrones, protones y neutrones. Los electrones, con carga negativa, giran alrededor del núcleo del átomo, en cuyo interior se encuentran los protones de carga positiva y los neutrones de carga neutra. Se podría definir al átomo como un vórtice de energía en equilibrio, pues tiene las mismas cargas positivas que negativas. Y el neutrón, a su vez, formado por tres partículas fundamentales o subatómicas, llamadas quarks, cuya suma de sus cargas da cero, no modifica el equilibrio. Todas las uniones químicas de los elementos se producen a través de los electrones, o sea, que podríamos decir, sin lugar a dudas, que el entramado del universo tridimensional del hombre se basa en energías negativas. Sobre este entramado corre la ilusión de la realidad. Por consiguiente, la ilusión de la realidad subjetiva del hombre es negativa por naturaleza. Cuando hablé de los principios cuánticos, hablé de su mala interpretación por ser una expresión unidimensional de una interpretación tridimensional de un principio cuántico adimensional. En este caso, el principio de correspondencia que cita, como es arriba, es abajo, comete el mismo pecado, ampliando su significado. La interpretación es que, al igual que el vórtice de energía átomo, la unidad de carbono humano tiene las energías negativas por fuera de él, rodeándolo con el entramado de la realidad, y la energía positiva por dentro, en su interior. Como el núcleo del átomo, como tenemos incorporado la programación de la dualidad, solo somos conscientes de estas dos energías, la positiva y la negativa. Pero como el átomo, en nuestro interior también se encuentra la tercera energía, la energía neutra, que en realidad es la encargada de lograr el equilibrio del átomo y de nosotros mismos. Es la energía equilibrarte, que no equilibrante, equilibrarte, la que compensa la dualidad de los opuestos, la que transmuta lo negativo en positivo, pues en su interior lleva las dos cargas a la vez. Es la partícula cuántica por excelencia y el lazo de unión entre lo positivo y lo negativo. Es la energía más importante de la que disponemos y la cual ignoramos porque así fue dispuesto. Así como la energía negativa apaga el wifi o wifi en otros sitios, la positiva lo activa. La energía equilibrarte es la que lo hace funcionar. Todo el cerebro cuántico funciona con esa energía. Es la que une los opuestos y la realidad general se manifiesta. Es la energía con la que funcionan nuestros creadores. Es en la que se manifiesta el espíritu y con la que trabaja la conciencia genética. Es la energía de la verdad y que tenemos que lograr manejar para, en algún momento, obtener la independencia como seres y lograr así ser libres y dueños de nosotros mismos. Ustedes eligen. Morfeo de Gea, punto detrás de lo aparente, punto blogspot.com.
Bona nit. Bona nit, Sarat. Moltes gràcies per la lectura de l'article de la tercera energia.
Bona nit.
Bona nit, Gil.
Hola.
Bona nit, bona José. Nit. Bona nit, Anna. Bona nit, Marià.
Bona nit, bona nit.
Bona nit als oients que ens escolten. Avui, amb la tercera energia, nosaltres des del col·loqui intentarem encara portar més llum i anar desenvolupant aquest tema tan important en el camí, per alliberar-nos, no? Per obtindre la independència com éssers, com deia la Serat amb l'article de Morfeo, no? I així doncs poder aconseguir ser lliures i amos de nosaltres mateixos. Bueno, però tot això s'escolleix, no? Estem aquí per parlar del balanç universal, el que uneix els oposats. A mesura que ens adonem que podem ser conscients d'aquest procés, de la unió d'aquests dos universos, dels dos costats de la cinta, del camí que sorgeix de l'alquímia dels extrems, els que estem exposats i estem acostumats, de cop comença a tenir sentit per a l'ésser humà, que desperta a poc i es va donant de les seves capacitats, de la seva projecció, de que sempre va projectar el seu univers i que no té límits. En el meu cas, aquest article va ser profundament revelador, perquè per altres corrents de coneixement ja havia tocat el tema de la dualitat i l'equilibri, on les filosofies orientals ja el tracten profundament per treballar en un estat de neutralitat. I aquests conceptes, detrás de l'aparente, de l'EA, doncs varen permetre ubicar l'energia neutra en el meu sistema, el nostre sistema. I d'aquí anant encaixant les peces del trencaclosques i escurçar les rutes que ens acosten al nostre veritable camí. Si agafem i visualitzem una balança de pesar, veiem que n'hi ha dos extrems. Quan un baixa, l'altre puja. I al mig tenim el punt de recolzament on es manté l'equilibri. Doncs, companyes, companya, companys, avui la tercera energia. Si em permeteu, us llançaré una pregunta perquè ens col·loqui, que seria: què és la dualitat? Si algú vol començar...
Bé, començaré jo. Bé, la dualitat és on realment estem immersos, on ens han posat en aquesta realitat completament artificial, I la dualitat com la podem expressar? Pues molt, molt senzill, no? Pues ens posen o Barça a Madrid o diferents...
Dretes, esquerres...
Sí, tot aquests temes, no?
Negatiu, positiu...
Sí, l'Església també té la seva... Té també que dir molt amb això.
Sí.
I és... sempre perquè ells realment no la tenen, el que és la neutralitat. No la tenen, per això sempre ens posen en aquesta dualitat, no? Perquè sempre quan tinguem algun problema o de qualsevol tipus, sempre tenim que acudir a un o a l'altre, i mai estar en el centre d'un mateix, no? Que és d'on parteix totes les coses. No?
Sí.
És aquesta coherència, no?
Ui, ja
parlarem més endavant,
sí,
d'això,
sí,
no?
Sí, però ja està tocant el moll de l'os, Marià, molt bé, ja comencem forts. Sí, aviam, aquí hem de desenvolupar varis temes relacionats amb la tercera energia, no? I com molt bé diu el company i amic Marià, no? Sí, normalment ens fan cap a una banda o l'altra, el pèndol cap a una banda o l'altra, no? I aquesta energia, sí.
Sí, és simplement perquè no puguem connectar. No és que ens hagin desconnectat, ens desconnectat, diguéssim, de l'interior nostre.
Sí.
És la dualitat que fa que no puguem connectar amb la, amb el nostre ser, amb la nostra coherència, no?
Sí, correcte. Han pogut amagar-lo, sí, però no han pogut eliminar-lo.
No, és impossible.
Això és l'important. Nosaltres no tenim accés a la consciència genètica en principi, com vàrem dir en l'últim programa, en principi. Però això no vol dir que no existeixi. No tenim accés a la tercera energia, però això tampoc vol dir que no existeixi.
Clar.
I com nosaltres estem plens d'àtoms, i la Sara t'ho ha explicat molt bé, ho ha explicat molt bé, doncs si som àtoms tenim aquesta tercera energia.
Sí, sí.
L'energia neutra. No?
Neutra, exacte.
Para mí la dualidad ha sido muy divertida durante toda mi vida, ¿no? Esa forma de usar los dos opuestos y de poder usarlo. Entonces, para mí el juego este era muy divertido, muy, muy divertido. Hasta el momento que llegas y por sí solo se crea un equilibrio entre las dos fuerzas. Cuando ya no tienes miedo ni de tu oscuridad ni de tu luz, ni de ser amado, ni de amar, ni de
ángeles y demonios.
Ángeles y demonios. Cuando ya no tienes todo esto, pierdes los miedos a esas cosas, ¿no? Entonces, se va equilibrando ella sola. Y tú te das cuenta poco a poco. Yo me acuerdo que no tuve acceso al artículo después de hablar de eso contigo. Uh-huh. Y tú me diste el artículo. Dije, lee esto porque es lo que estaba hablando. Y fue eso, ¿no? Fue un equilibrio entre la dualidad. Es decir... Bueno, tengo esa parte oscura, tengo esa parte de luz. Puedo llamarlo de alguna forma, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Tengo el bien, tengo el mal en mí.
Sí.
Tengo esas dos cosas. Soy consciente de esas dos cosas, las conozco muy bien. Ninguna de las dos me da miedo, acepto las dos. Me perdono las dos, porque tanto puedes hacer una cosa mal por uno que por el otro. Y en el momento que llegas a esa vista de esas dos cosas, aparece la tercera energía.
Uh-huh. Sí, però, ai, perdó, jo també penso que és divertit en el moment que prens consciència d'aquesta dualitat. Quan hi estàs molt immers i no ho veus, no és tan divertit, eh?
La dualitat, jo crec que som sempre conscients, crec que, nos rodea. Jo sempre soy consciente de esa dualitat, en mi sobretot.
Però nunca la dualitat s'equilibra en sí misma.
No.
És des de la coherència, des del centro, que vemos les dos cares. Y entonces gestionamos y vamos tirando para adelante.
Claro, porque
entre ellas mismas es imposible. Siempre jugarán contigo.
Sí. ¿Mm? Lo que pasa es que claro, cuando tú llegas a un punto donde no tienes miedo ya de esas dos cosas, o tú aceptas, la reconoces la dualidad y aceptas realmente tanto un lado como el otro en ti y en el mundo, en ese momento ocurre una alquimia interna.
Sí.
Pero claro, hay que ser consciente de todo esto, eso está clarísimo. Si no eres consciente de todo esto, es imposible.
Y la aceptación.
Y la aceptación es muy importante, claro, porque, claro, algunos tenemos a lo mejor un lado oscuro más alto que los demás, o cosas que hicimos y no nos. No.
Sí, y si no ho acceptem o no en som conscients, ho
enviem, no te lo perdones.
A l'ombra. I llavors aquesta ombra surt projectada per altres cantons. Sí, sí.
Jo crec que heu tocat temes prou importants, no? Des que he iniciat el Marià i l'Àngels continuava i tu, Serat. Quan un es va reconeixent ell mateix, arriba, quan comença a ser conscient d'ell mateix, comença un procés inacabable.
Això és.
On comença que hi ha un procés que s'expandeix a través de la voluntat d'un mateix, no? I jo us preguntaria a vosaltres... teniu intenció d'aturar aquest procés?
No.
Tenim intenció de...
De parar el proceso.
Ah, no.
No.
Ninguna.
Però és revertible el proceso?
No hi ha,
la pregunta.
No hi ha sí. Marxa enrere.
I conoces ese
sí,
centro
es
y esa estabilidad. ¿Es revertible? ¿Puedes volver otra vez a un extremo o a otro?
Yo creo que sí. Yo lo estoy hablando muchas veces con Xavi.
Sí.
Y la pastilla azul yo la veo. ¿Te acuerdas en Matrix que hay uno que dice...
o tomas la roja o tomas la azul.
Sí, y después hay uno que se queja, dice, si lo hubiese sabido no hubiese tomado esto. Y vuelve a la gente para que lo reintegren en Matrix, ¿no? Yo creo que ese proceso es posible. Es decir, decides no seguir.
Sí, però no hi ha marxa enrere, ¿eh?
Sí,
si has fet aquell camí fins allà...
Puedes volver a la dualidad cuando tú quieras.
¿Y qué oblides?
o lo ignoras. Yo conocí a una persona, y a mí me chocó mucho, que decidió ignorar ese proceso totalmente. Lo vio, lo sintió en ella totalmente, pero llegó un punto donde dijo: yo vivo en este mundo, acepto este mundo como es, y sé que tengo que vivir en este mundo. Entonces, elijo este mundo, elijo esa dualidad, elijo los amos, elijo... Y eligió ese camino, sabiendo todo lo demás.
La ignorancia es la felicidad.
Exactamente.
Ah, exacto, ahora vos dices, ahora vos
dices. Sí, pero no, hi ha evolución, res.
Sinó... Bueno, però ella decidió...
És un, jo crec que és un rendiment, que persona que rendeix, una mica, rendeix.
Puede ser.
I de fet, la coherència és molt complexa, és una gran lluita d'un mateix.
Mira, yo lo decía, pero en lo que dices no hay coherencia, dice, yo reconozco que vivo en la incoherencia, lo decía ella misma. Yo vivo en la incoherencia, soy consciente de ello, pero es el camino que he elegido.
Bueno, después això és molt fàcil, observa el personatge i veuràs com li mira la vida, no?
Claro. Sí, sí, jo, permeteu-me que us expliqui, perquè... Jo de petit, i tenia 5-6 anys, no? Quan hi havia situacions de molta alegria i eufòria, hi havia com a dintre meu un estat d'alerta. I em venia, i aquell estat d'alerta, ara ho puc explicar, en aquells moments doncs, ho vivia, aquell procés, i ja està, que em posava alerta com dient al tanto. Al tanto perquè si hi ha molta eufòria, vale? Si hi ha molta, després vindrà l'altra banda.
Sí, no? sí, vas a parar justament al contrari.
I recordo perfectament aquesta sensació de petit. Sí.
És el gran aliment dels déus, aquest.
Sí.
És el gran aliment.
Sí. Era... I en el programa de l'arma secreta ho vàrem parlar amb el de l'amor, no? Que nosaltres tenim un wifi per connectar amb l'univers, vale? Aquest wifi que parlaves tu també, Serat, i aquest s'apagava amb l'energia negativa de la por, no? I s'encenia amb l'amor, i aquesta tercera energia és la que ho equilibra. Per mantindre aquest sistema s'equilibra amb la tercera energia, per no tindre fugues.
Exacte.
No malbaratar la nostra energia, és com aturar el pèndol, que vagi d'una banda a l'altra, que estem dient, no? I com deia la nena, perquè tot el que puja, baixa.
Sí, sí.
I si estem molt eufòrics, després ho passarem malament, no? És com, i aquí és un tema clau, i aviam si vosaltres, que estic segur que desenvolupareu, no? Doncs aquesta muntanya russa emocional.
Pero claro, es que el mundo está diseñado así. El consumismo está diseñado así.
Claro. Això ho vam parlar en un programa. Em sembla que Marià, tu vas dir que era que ens tenien atrapats amb això de les emocions.
Sí.
Què va per aquí, això?
Sí,
sí, sí. Sí,
sí, sí, sí,
ens manipulen a través de l'emocional.
Del deseo. Entonces, deseo bueno, algo mucho. Tengo euforia durante 5 minutos cuando lo consigo y después...
Ara va molt bé perquè ara ha vingut el tema aquest de les rebaixes el dia...
El Black Friday.
Realment, si estudies bé profundament, és un ritual a la deessa Ishtar, en Anunnaki.
Sí.
És un ritual que es fa i s'ha fet milers d'anys, però ara ens ho fan així. És que tothom... està amb aquestes emocions completament descontrolades que van tots com una avalanxa a comprar i a gastar i a consumir amb aquesta voràgin terrible, no? I això hi ha uns personatges que s'hi va fantàsticament, no? Que és el seu gran aliment.
Sí, sí, jo crec que dintre del programa ja,
ho tocarem.
Encara més, fas molt bé en dir-ho, Maria, perquè com el tema... dels atemptats, vale?
Si mirem a la història, tots els divendres negres han hagut assassinats, vull dir, és una barbàrie terrible, no?
Sí.
I ara ho camuflen a través del consumisme, no?
Sí.
Què fan? Treuen el 21%, no?
Sí.
O bueno, más, depende del sitio.
Sí, sí.
Hoy he estado por Barcelona, he visto sitio con 66%, 60%,
66%.
La qüestió és que la és connectar amb la gent amb aquestes emocionalitats i ganes de comprar i aquesta bestiesa de
sí, que ens,
l'eufòria. De reacció, no? L'eufòria aquesta.
Sí, que ens desequilibra. Mm. Ens desequilibra i, com dèiem, doncs, ens fa aquesta pèrdua d'energia i, per tant, doncs, després no tenim energia.
Després arriben a casa, enxufa a casa, passa un temps i després pum, apareix l'obsolència programada. Ja no funciona, no? Ja vas a l'altre, ja estàs a l'altre costat, no?
Sí, sí,
i
sí.
És així, vinga.
Sí. Cel, infern, bé, mal.
Sí.
Barça, Madrid.
Sí.
Dretes, esquerres.
Sí.
Contínuament dualitat.
Sí, sí.
Dualitat i fragmentació. I al final tot és el mateix.
Tots vibren igual.
Sí. Mm-hmm. Polítics, jugadors, cantants, vale? Tots i després aquests que surten amb aquests programes. És que, clar, com que no veig la televisió, doncs no, ara no recordo cap nom així, no? Si ho feu una mica, però bueno, aquestes estrelles doncs, bueno, que surten mediàtiques, no? I que guanyen una quantitat de pasta per programes.
Cantants, vols dir? O...
Sí, sí, bueno, però... o gent que fa aquests programes, no sé, de que és...
Sí. Sí, Operació Triunfo i tot això.
Sí, es llencen, o altres que es llencen merda a sobre contínuament, no?
Ah, Sálvame i esto.
Ah,
sí. Sí, i bueno, aquests arriben a ser els ídols, ¿vale? Els ídols.
Bueno, sense dir noms, una d'aquestes era la princesa del pueblo, ¿eh?
Veus, princesa del pueblo.
Eh? La van batejar així.
Jo no em cago a assimilar què vol dir princesa del pueblo.
Bueno, clar,
la pubilla o què vol dir?
Bueno, que el poble l'adorava i era un programa de fer safareig absolut i era la princesa del poble.
Clar, perquè una del poble doncs podia parlar-hi allà, no?
I dir les bestieses màximes, eh?
Sí, al cap i a la fi tot això són il·lusionistes.
Uh-huh.
Sí.
Per mantindre la il·lusió de
és
la
un
realitat.
Circ, sí.
És un circ i la manipulació, no? Llavors, doncs bé, les persones que optin per això doncs són ben lliures, no? Però òbviament no es podran activar aquesta multidimensionalitat, encara que sembli molt estranya la paraula, no?
Uh-huh.
Però és arribar a connectar amb altres coses superiors que ens permetrien portar una vida molt diferent, ser lliures i que la manipulació ja no funcionés.
I a part de la manipulació hi ha els efectes directes a la salut, perquè veure com s'esbatussen abans d'anar a dormir és molt dolent. Te'n vas a dormir amb una mala vibració i amb un mal cos.
És una fuga d'energia constant.
És horrorós.
Hacia fora. I el que hace la tercera energia és que no se fugue tanto la energia, ni por un lado ni por el otro.
Sí, sí, sí. Básicamente...
Por eso es tan útil estar en tu centro, estar centrado, estar sí. Neutral...
Sí, porque nos han programado para etiquetarlo todo, ¿no? Es por eso estaría bien también repasar, les convidem als oients, ¿no?, que repassin els primers programes, ¿no?, on expliquem una mica com funciona aquesta manipulació, ¿no? Aquí tenen els canal d'Ivox, res és el que sembla, ho posen al cercador, o en el mateix iVox inclús trobaran els programes de Detrás de l'Aparente, Radio Sur o La Mirada del Ser Humano, i en el blog de Detrás de l'Aparente, no? És un univers dual que no podem abandonar, però sí comprendre'l, sí assimilar-lo, que és lo important, no? Nosaltres diem que podem assolir una percepció diferent, no canviar l'univers dual, això no podem canviar,
no.
Però sí assolir,
però no lo vives igual,
no, ahí está, no. Ahí está la clave.
Es que no...
Sí, un...
La cosa no te afecta igual.
Claro, un ser humano que es consciente de esto está centrado. Uh-huh. Es neutro. Es, uh-huh. Es tibio. ¿Vale?
Uh-huh.
Luego, claro...
És el que deia abans a l'escrit, no? Són els electrons negatius que formen aquesta realitat artificial, no?
Sí, que ens rodeja per fora.
Que ens rodeja per fora. Vull dir, que científicament està molt clar.
Sí. A l'estar centrat utilitzes els extrems al teu benefici, no? Llums i ombres.
Mm-hmm. I això no és un concepte d'ara, eh? Això ja se sabia, sí, fa més de 5.000 anys, eh?
Sí.
No estem parlant, sí, d'una cosa novedosa, eh?
Sí, i llavors aquest fet de la dualitat no podem eliminar, com no podem eliminar l'ego tampoc, no, és una cosa que ho hem dit, no? Però tot plegat sí que ho podem controlar-ho. I això és l'important, que s'entengui, i que durant el programa d'avui ho anirem desenvolupant, no? Doncs
Xavi, això sí. Que dius de la tercera energia, d'aquest punt neutral o de veure el positiu i el negatiu, ho enllaço amb moltes amb altres programes, tot el que hem dit de l'autoobservació, perquè sí. Crec que no està tan lluny una cosa de l'altra.
Tot està unit, eh?
Sí. En definitiva, no deixa de ser aquest punt d'autoobservar-te quan el teu ésser reacciona per bé o per mal, no? I tu mantenir-te en aquest centre crec que és bastant sinònim.
Totalment.
Sí. Eso es el resultado, pero realmente la tercera energía como tal, como energía, existe dentro de ti. Y eso hay que tenerlo muy claro también. No es igual que existe cuando tú explotas o cuando tú tienes algún tipo de energía, ¿no? La tercera también existe como independiente de las otras dos. O interconectada con las otras dos.
Yo creo que la tercera energía es ni más ni menos que la fuente, estar conectados en la fuente. Esta es la tercera energía.
Sí, sí.
Veus? Lo demás son títeres, son puñetas.
Sí, totalmente de acuerdo, María.
Yo pensé... Hombre, si la fuente, la tercera energía, lo hemos hablado, la arma secreta, es el amor, yo no creo que la tercera energía sea el amor. Yo creo que es más bien información.
No, pero es equilibrante. No.
Equilibrante entre el amor y lo otro.
Nos da acceso al amor, al verdadero amor. Esa es la cuestión, como nos da acceso al pensamiento cuántico también, ¿no? Recordemos que era lo del pensamiento cuántico, ¿no? Que toda la información la puedo relacionar al momento, no es un pensamiento lineal, ¿vale? O sea, si me hablan de un tema, ¿vale? Voy a la carpeta de ese tema, como hace el ordenador, o me hablan de otro, voy a otro, ese sería el pensamiento lineal, ¿no? Y aparte que si me hablan de un nombre, por ejemplo, digo Jesús, pues entonces me voy carpeta religión, todo lo que me han explicado de él, pero claro, cuando estamos en el pensamiento cuántico puedo relacionarlo todo a la vez, ¿no? Eso es lo importante, que nos da acceso a la tercera energía.
Eso es, y da acceso a la fuente también.
Claro.
No, es que la tercera es la fuente.
Es la fuente, para...
Para mí es la fuente.
Yo no lo veo exactamente así. Yo lo veo más bien como...
Lo demás es un escaparate, es un gran teatro, ¿no?
¿Sabes cómo lo veo yo? Como la energía que da forma a la creación. O sea, la energía de la creación, ¿vale? Y esa es como la información que permite formar.
Yo creo que da energía a la Matrix, ¿no?
Sí.
Yo siempre intento estar en la fuente.
Sí.
Y lo demás son espejismos.
Sí,
pero bueno, que estamos en un cuerpo de carbono y estamos sujetos a lo que hemos estado hablando de la dualidad, ¿no? Pero bueno, yo siempre me mantengo en la fuente. Bueno, intento y es un arduo trabajo.
Sí. Sería important, crec que seria important dir a les persones que neutralitat no és passivitat.
No.
Por supuesto que no.
Bé, sí.
No vol dir ser passiu.
No.
Al contrario, esa energía también la puedes emplear también para un lado malo, para un lado que sí puedes favorecer y hacer que sea más fuerte todavía. Puede ser más fuerte el amor, pero también puede ser más fuerte el...
Sí. Por ejemplo, uno en esa autoobservación que hablaba será tremendamente importante, ¿no? En ese momento, cuando a uno lo elogian, ¿vale? O lo elogien, li diuen coses o complits o vale, notar aquesta energia, que és l'energia que diríem o dels àngels o de, vale, que ho podríem posar amb aquest altre extrem del pèndol, o quan el critiquen, vale, ens diríem a l'altre extrem, no? Llavors veure i observar el que es produeix a dintre d'un, no? Com reacciona amb una cosa i l'altra. Llavors el que ja va estar a la tercera energia tal li fa, perquè utilitzarà aquestes dues energies, tant sigui la positiva, la de llums, com la negativa, la de les ombres. L'utilitzarà com una càrrega, perquè està en el punt neutre. No sé si m'explico.
Sí. Un estabilitzador.
Sí, sí.
Allà on falta, pues, aporta aquesta energia que falta. Allà on sobra, treu d'allò. O sigui, fa d'estabilitzador.
Clar.
Aquesta tercera energia, no?
Clar. Si jo observo com quan em critiquen o el que sigui, doncs m'emprenyo. Doncs aquí estic veient com funciona, no? I, com i quan m'emprenyo, d'on surt? Del centre emocional, no? Mm-hmm. Normalment, vale? I quan m'elogien i jo m'influ perquè m'estan elogiant i perquè m'estan dient coses positives,
estem donant de menjar a l'ego,
sí, és en una dualitat inflaria
en els dos casos l'ego,
sí,
en els dos
sí,
casos
sí.
L'ego, tanto que estoy criticando como si sí. Te lo
yo creo que hay una cosa muy importante que viene del Génesis. Jehová, Yahvé, dijo: a los tibios los vomitaré de mi boca.
Están conmigo contra mí.
Queda claríssim, eh?
Claríssim.
Però és més clar que l'aigua.
Sí. Vale.
Però fixa com ho han entès malament les esglésies d'això.
Bueno, o com ho han fet entendre malament.
Ho han fet entendre malament, exacte.
Sí, sí. Sí, bueno, aquest és tan revelador, com diu el Marià, és tan revelador. Òbviament, per què los vomitaré de mi boca? Pel gran príncep de l'engany, que és Yahvé, Jehovà, vale? Bafomet. Per què els vomitarà? Perquè ell no es pot alimentar de la tercera energia.
Aquí està, aquí està.
Ell només s'alimenta dels oposats, d'un extrem o de l'altre.
Estàs conmigo, estàs contra mi.
Sí, o de l'eufòria o de la tristesa, la depressió i la misèria més recòndita. ¿No? Entonces, de la tercera energia, ell lo tiene que vomitar porque por eso tiene... ahora no recuerdo bien todo el pasaje ese del Génesis, ¿eh? Igual después del descanso,
como sí, es una frase lapidaria, ¿eh? Que tothom la coneixem, ¿eh?
Sí, 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 i bueno, que la gent doncs esbrini el que és més o menys religiós, ja sabrà que de què parlem quan diem Yahvé i Jehovà, ¿vale? Apareixen testimonis de Jehovà i van picar a les cases, sí, Jehovà, sí. Clar, Jehovà li diuen el nom de Déu.
Sí. Clar, dels déus, eh?
De quin Déu? De quin Déu, vale? Doncs, clar, tot això ve des de la Torà, des del Pentateuco, que és el llibre doncs jueu.
Sí, sí,
I totes les religions des d'Occident provenen des d'aquí. Mm. I és tan revelador: a los tibios los vomitaré de mi boca. I precisament després, quan va vindre al Mac, a la Masterdamo, Jesús, sí. Jesús, el Crist, aquest doncs va parlar que havien de ser tibis. I llavors aquí està la gran contradicció.
Bueno, y todas las religiones orientales, ¿no? Hablan de lo mismo también. Budismo, todos.
El budismo inicial, como filosofía, porque el budismo ahora es una religión.
Estaba buscando la palabra filosofía. Sí. Porque realmente no son religiones, son filosofías.
Sí, lo de antes eran filosofías. Entonces,
de vida.
Sí, sí. No es lo mismo, no es tanta la manipulación como hemos tenido en Occidente, ¿no? A través de las religiones, que aquí sí que son religiones dogmáticas. Pero en Oriente no existen las religiones.
No, son más eso.
Son filosofías.
Son filosofías. Mucho mejor.
Sí, pero no son religiones.
Y en todas está la neutralidad, ¿eh?
Sí.
En todas las del... les orientales.
Sí. El budisme deia sempre que camina pel camí del mig.
Sí, 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 això és important, no? Jo ara, de cara que ara farem una petita pausa, com sempre fem al programa, jo crec que per la tornada hem de tocar amb més profunditat el primer tema que tu has anomenat, Maria, que era el de la coherència. Vale. Això ho hem de tocar en profunditat. Després l'altre tema del perdó, que nosaltres ja doncs diem el primer acte conscient, el perdó, i això doncs ho tocarem ara al descans. Ara farem uns minuts de descans. Només els diem que La tercera energia és per la qual es manifesta l'esperit. És també una manera, com deia Maria, no? I fer servir la tercera energia seria com tornar a la vida. Thank you.
While the days slip by from my window watching. And where were you when I was hurt and I was helpless? Because the things you say and the things you do surround me. While you were hanging yourself on someone else's words, dying to believe in what you heard, I was staring straight into the shining sun. Change or planted.
Bé, un altre cop som aquí. Doncs, com dèiem abans, tocarem el tema de la coherència i el perdó. I la pregunta que us llenço ara, prou important per aclarir tot el tema. Què podem fer per començar a treballar aquest punt important de la tercera energia? Envers la coherència com a primer esglaó, no?
Primer de tot, ser conscients de si hi ha alguna incoherència. I a partir d'aquí, si hi ha incoherències, sembla fàcil, eh? La teoria sempre és molt fàcil i la pràctica no ho és tant. I si hi ha incoherències, intentar allò que es diu, no? Pensar blanc, sentir blanc i fer blanc, que tot vagi a la una.
El que diem sempre, no? Pensament, paraula i obra que sigui el mateix.
Correcte.
Coherència. O sigui, si penso una cosa i dic la mateixa cosa, no que penso una cosa i després dic una altra i després faig una altra diferent, això seria la incoherència, no? Llavors la coherència és tremendament important per construir aquest centre de gravetat. Què vol dir el centre de gravetat? Doncs que nosaltres ja no comencem a ser atrets per les coses, sinó comencem a traure les coses cap a nosaltres.
Exacte.
I això ens porta a la neutralitat, la tercera energia, i per tant a l'equilibri.
I si som nosaltres al capdavall els que traiem les coses, crec que hem de ser molt conscients de l'energia que desprenem, perquè serà allò que traiem.
Exacte.
I llavors veiem una vegada més el poder que arribem a tenir sense de vegades ser-ne ni conscients.
Totalment d'acord. Jo crec que acabes de tocar un fet, que això s'ha produït entre nosaltres aquí treballant amb els temes aquí a la ràdio, treballant aquests temes, no? Perquè hi ha una ressonància.
Sí.
Vale. Tornem a el que vam dir a l'arma secreta, amplitud modulada de onda resonante, d'ona ressonant. Quan hi ha aquesta coherència, doncs és... a part de tot això que ha dit la Sarat, de que podem accedir aquí, doncs ens produeix aquest enllaç amb les persones, no? Que ressona.
I sobretot quan estem treballant la coherència, i evidentment que és complexa, evidentment que caurem bastants cops. I quan caiem, el que no podem fer és estar angoixats, sinó donar gràcies per veure l'error que hem fet. Llavors, a poc a poc,
clar,
anar treballant, i anar-nos aixecant.
Sí, sí, perquè això es desencadenant, però aquí comença un procés.
Llavors vindria més endavant que quan estem en un estat negatiu és fer treballar el que és la transmutació, que és passar d'un estat negatiu, passar del negatiu a la font en un segon.
Eso es lo que te iba a comentar. Yo, por ejemplo, yo soy Aries.
Eso, ¿no? Es muy...
Me cabreo con mucha facilidad. Y la vuelta al estado normal o al estado es muchísimo más rápido. Yo me acuerdo antes, me cabreaba y me duraba días. Ahora me cabreo y me dura 5 minutos.
Claro.
No. Y vuelvo enseguida a mi centro.
Sí, sí. Poco a poco se va produciendo, es va produciendo esta aturada.
Sí,
esta parada del péndulo.
Y hay cosas que antes me cabreaban y ya ni me cabrean. Ya es que, bueno, me afecta muchísimo menos, o de otra forma, ¿no? Que no tiene nada que ver con un cabreo.
Claro.
Lo que decías antes, ¿no? No es el pasivo tampoco.
No, todo lo contrario.
Te falta el respeto.
Justament és fer l'esforç de quan estem angoixats o eufòrics, fer l'esforç d'anar al centre, d'anar a la neutralitat. És fer l'esforç constantment aquest. Sempre, sempre. Però mai he conegut gent que d'aquí passa en un estat completament radical, no? I no estan ni enlloc. Es pensen que sempre volen estar a la font i llavors entren en una bogeria terrible.
Que amb això jo crec que cal fer la diferència entre eufòria i alegria. Felicitat.
Correcte. L'alegria és bona.
Sí, sí.
L'eufòria és una altra cosa.
Sí.
Per això estem bombardejats.
La tristesa tampoc és mala. La
depressió és mala.
Quedar-s'hi.
Sí. Ja. Bueno, okay. Però perquè entres en un estat ja depressiu.
Clar, això seria però dolent.
Estar triste per un... tampoc és...
No, és, no. Els sentiments humans són un ventall amplíssim, des de les emocions que ens han titllat de dolentes, que no són dolentes, fins a les que sentim coses bones. Però s'han de viure, si les sents s'han de viure. El problema és quan ens hi quedem allà encallats.
Sí, és com transformar aquestes coses en eines. Vale? Això requereix l'autoobservació contínua.
Constantment, constantment.
N'hi ha qui diu, i això puc, a mi m'ha fet la pregunta, mentre estic fent una cosa o estic parlant amb algú, em puc autoobservar? Oh, i tant.
Exacto.
Dic, intenta-ho, ja veuràs com es pot fer.
Són els millors moments per fer-lo, com tu dices, no? Per exemple, quan te hinchan, no?
Sí.
Obsérvate, perquè t'estàs hinchando.
Claro.
¿Cómo te estás hinchando?
Claro. Cuando me están halagando, cuando y lo otro diferente, pues cuando, como me enfado, pues cuando me critican o me juzgan, ¿no?
¿Y por qué? ¿En qué me afecta a mí realmente lo que dice o lo que piense o lo que...?
Sí, a los ángeles los tenemos que poner a la espalda y a los demonios a los pies.
Vale. Però també hem de banalitzar que hi ha àngels i àngels, eh? Vull dir...
Sí, sí, és una manera de descriure aquesta dualitat,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Però un s'ha de fer-ne càrrec, sí. I això requereix, que l'altre tema important, doncs, el responsabilitzar-se.
No? Tu mateix.
Oh, tremendo. Superimportante.
Superimportante el responsabilizarse de lo que hago, de lo que digo, de cómo me trato, cómo lo trato a los demás, ¿vale?
De lo que... Pero de toda la vida, no es solamente de este momento. Es decir, sí. Toda tu vida es tu responsabilidad.
Claro, y luego pues...
Y lo que vas a hacer también.
Ahí está. Y lo importante de responsabilizarse es... que no tenga que venir a alguien más, porque la religión eso nos lo ha inculcado, ¿no?
Sí.
Si tú estás mal, pues vamos a consolarlo.
Anem a confessar-nos, eh? Els pecats, eh?
Ahí está.
Ja està, eh? Ens traiem la pols, eh? I anem a casa nets.
Això no és responsabilitzar-se.
No, això és...
Nadie te va a salvar. No. Tú eres el único que te puede salvar.
Exactamente, ¿no? Entonces, pues claro, este tema es importante, ¿no? Otro, por ejemplo... Si yo soy impetuoso, iracundo, y me hago cargo, ¿vale? Y hago servir esta ira cuando es necesario, ¿vale? Me voy a explicar, ¿eh? Llavors, vaig canviar en català a castellà, llavors és una eina per a mi, ¿vale? Si la ira em fa servir a mi i em poso iracund, de seguida, o sigui, si em controla a mi aquesta emoció, de seguida estic en problemes. Però en canvi, si jo ho controlo, és una altra cosa, ¿vale? Llavors ho podem fer servir com una eina.
No, has elegido un sí. Sentimiento muy fuerte como para, claro, controlarlo, la ira es...
Claro, claro. Si me controla a mi, entonces estoy otra vez dentro de la polaridad, ¿vale? En definitiva és que les emocions no te dominen.
Però això també és una manera de conèixer de tu mateix a través dels altres. Sí. Perquè, o sigui, tu pots autoobservar i jo crec que ara, ja ho has dit tu, eh? S'ha d'anar un pas més enllà. Sí, m'autoobservo i veig que això em fa enfadar. I anem més enllà. Per què això em fa enfadar i el meu veí no? Mm-hmm. Per què a mi sí? Què està passant amb mi que això m'afecta tant, no? Llavors es pot solucionar. Aquesta jo crec que és la gran notícia.
Sí.
Ho podem sanar.
Sí. Autoobservació, el que hem dit abans.
Sí, és important, no? Autoobservació, si som coherents, perquè el ser coherents ens porta al ser. I ens marca un camí. Mm. Vale? El que tan important com ho ha marcat, ho ha dit abans el Mariano. El perdó. El perdó. Aquí també hem de desenvolupar per explicar, no? El perdó. Com a succés energètic, el perdó. Vale? Que és quan un realment pren consciència de que ha sigut un inconscient sempre. Que no tenim ni idea de res, que no sabem res. Continuem sense saber res, inclús nosaltres. Vale? Però sóc conscient de que no sé res i em perdono per haver sigut inconscient.
És arribar molt lluny, això, eh? Jo soc conscient de que no sé res.
Doncs vol ser que no sé nada.
Sí.
És fort, eh?
Sí.
Sí, sí, sí.
Però llavors, quan arribo a que he sigut inconscient, em perdono a mi mateix. No? En tots aquests actes que per programació apareix l'energia de la culpa.
Otra mierda.
Vale? Sí. Una energia que és tremendament desequilibrante per al segon chakra, el TFL, que el bloqueja.
Però l'ego juga molt amb la culpa.
Clar, clar, per programació. Vale? Per això aquest primer acte conscient que li diem a DLA, el perdó, vale?
Pero ahí va. También va relacionado con la responsabilidad. Es decir, la culpa no solamente funciona con que tú te sientas culpable, sino que con que culpes a los demás.
La pots rebre es... o la pots donar, ¿no? Vols dir?
Ahí está. Y eso es una trampa muy fácil de caer. Yo he hecho esto porque... No, perdona, tú has hecho eso porque tú.
Però jo crec que el que funciona amb la culpa, tant la rep com la don, perquè està en aquesta vibració. Llavors, un dia la donaràs, però l'endemà la rebràs, no?
Sí, puede ser. Però és això també. No pots justificar tus actos por lo que han hecho los demás.
No, però això és projectar la culpa fora,
vale,
i treure't responsabilitats,
sí,
a tu.
Sí que poden provocar algo en ti. I tu eres responsable de com reacciones a eso, ¿no? De la forma que reaccionas.
Claro, pasa que a veces las personas decimos, bueno, si me pongo en este punto y yo empiezo a hacer las cosas así con coherencia, y si los otros no lo hacen...
Ah, bueno, ese es asunto de los otros, ¿vale? Es tu responsabilidad.
Ahí está, la responsabilidad la tenemos con nosotros mismos, no con los demás.
Però també per aquesta regla que hem dit abans, acabaràs atraient gent coherent.
Sí.
Al teu voltant.
Resonància.
I els incoherents acabaran desapareixent.
Sí.
O no.
Porque no al 100%.
Porque siempre necesitas una prueba enfrente también.
Bueno, no al 100%, però pot ser que si tu fas un canvi tan fort com el que estem dient, el teu entorn també canviï.
Hasta un cierto punto. Porque siempre habrá esa cosa que te pone en entrar en juicio a ti mismo. Porque si no la tuvieses, no crecerías tampoco.
Però jo crec que aquestes proves en realitat no existeixen. Perquè si tu allò ja ho has sanat al 100%, allò ja ni ho veus. Ni ho veus.
Sí.
Ja, se't passa per alt.
Ho percep
segur d'això, jo.
Mira, jo també veig que el tema que estem parlant de la culpa recau en un principi bàsic per mi, que és no estimar-te. Si sí, no t'estimes a tu, cauràs molt fàcilment.
I més fàcil deixar la culpa als altres.
Clar.
Eso sí, un peligro.
Perquè ells tenen allò que tu no tens.
Claro,
i com que ells no ho tenen, jo no ho tinc.
Eso es una trampa.
L'univers et dirà, pues, no, res.
És una trampa tan fàcil, Maria, en caer. Yo he hecho esto porque o la reacción es a lo que te pasa alrededor. Las reacciones son tuyas. Da igual lo que pasa alrededor.
Sí, quan parlem del perdó, parlem de qualitat d'energies totalment diferents. Ho vàrem tocar, que el següent programa ho tocarem a més profunditat perquè són els centres de control, però ho vàrem tocar que el centre espiritual agafa les energies de les emocions, perquè tenim bloquejat l'accés al ser, en principi, vale? Que és una de les falles importants a nosaltres, no? Per això el centre espiritual, doncs, en principi, com que està bloquejada, agafa les energies de les emocions, no? Perquè no té accés a la consciència genètica, recordeu?
No.
El centre espiritual que rep energia per primera vegada del ser, el que fabrica és amor. El que produeix és amor. I amb aquest amor, que és la matèria prima per posar en marxa tota la cadena de connexió i formació de l'esperit. Això és tremendament important. És quan comença a funcionar aquest enllaç amb el ser. A partir del primer acte conscient, que és el perdó. El perdó per la meva inconsciència. I això no ve des de l'ego. Això ve des del ser.
Sí, no és algo pensado, no?
No.
És algo muy sentido.
Sí. Això d'alguna manera ens enllaçarà amb el que realment som, no el personatge. Som l'actor, però no el personatge. M'explico? Vale. Podem explicar el fet del perdó a nosaltres mateixos d'alguna manera, eh? No sé si... Vale.
Hombre, pues lo que he contado en algún programa, ¿no? Yo tengo un pasado bastante... Bueno, he hecho cosas que soy muy orgulloso.
Ninguno de nosotros.
Y siempre hay eso en tu vida. Entonces tienes la posibilidad esta. Bueno, primero he hecho esto porque me han obligado. Es decir, los demás. No, como tú hacías esto, pues yo he hecho lo otro. Mentira. Lo he hecho porque yo quería. Pero después, claro, hay cierto nivel de cosas, ¿no? Y hay cosas que es difícil perdonarse a uno mismo. Y, o sea, ahora no se me ocurre ningún ejemplo, ¿no? Pero supongo que cualquiera que piense en su vida, pues habrá hecho cosas que es muy complicado o que prefiere guardar ahí para que no vuelva a producirse. Y es...
Clar, és que si no perdonem, saps què es passarà? Que es anirà repetint tot constantment. Sempre es anirà repetint, sempre es anirà repetint i no en sortirem mai.
Bueno.
I, per exemple, en la meva experiència del perdó, jo, quan vaig començar, vaig intentar perdonar aquells que jo creia que m'havien fet mal. Què va passar? La ferida cada cop s'anava fent més gran. No funcionava. Allà no hi havia perdó, ni, com es diu col·loquialment, ni tutia. Vale? I vaig dir, m'estan dient que perdoni, però a mi això no em funciona. I llavors, un dia parlant amb una amiga russa, que em va dir, però això de perdonar l'altre és com fins i tot egoic, no? Jo et perdono a tu pel mal que tu m'has fet a mi.
Sí, esto que és.
No? Llavors, jo vaig descobrir un gran món quan vaig deixar anar els altres i em vaig perdonar a mi mateixa per haver estat involucrada en aquelles situacions. Sí, els altres m'havien fet mal, però jo m'havia posat, potser inconscientment, en aquelles situacions. I quan jo vaig començar a sentir-ho, fins i tot, jo penso que moltes malalties poden venir d'aquí i pel perdó es poden curar. Perquè tota l'energia del teu cos fa un canvi aquí. Mm-hmm. Això hi ha paraules molt tècniques que jo ara no sé, eh? Jo ho explico per d'estar per casa.
Inclús una mutació de l'ADN.
Sí, i tant.
Correcte.
I tant.
I fins que no va ser un autoperdó a mi mateixa, el perdó cap als altres a mi no em va funcionar i vaig estar molts anys escrivint cartes i cremant-les, bueno, de tot, eh? I la ferida encara
està oberta.
Cuia més.
Claro.
Mm-hmm. Sí, és tremendament important.
Som nosaltres, la responsabilitat és tuya. D'això va el perdó, no? Hacia ti mismo.
I hem d'observar per què hem creat tota aquella situació. Que ens han...
Quin aprenentatge hi ha darrere d'aquella situació que hem creat?
Ah, exacte.
Clar.
Eso sí. ¿Por qué te pasa esto?
Yo és ahora es la pregunta. Agafar aquest camí quan tu podràs fer-ho. Per això sempre hem d'estar observant.
És una pregunta que hago mucho ahora a la gente que tengo alrededor. Dice, ¿y por qué te ha pasado esto? Ah, ¿cómo que? ¿No? ¿Qué has sacado de esto? ¿Qué has aprendido? Uh-huh. ¿Para qué?
Uh-huh. Sí, entonces nos damos cuenta que el primer acto consciente, el perdón, es solo quizá el primer paso. El primer paso, porque luego viene una tremendísima faena, una faena que t'hi cagues, no? Sí, sí, sí. Però veritablement és quan comença el camí, no? Perquè jo recordo que a mi això em va passar cuinant, vale? I estava sol a casa, en un altre lloc, ja fa uns anys, i vaig sentir el perdó. I el que vaig sentir després del perdó a mi mateix, vaig sentir un tremendo amor, no enfocat en res en concret ni en ningú, vale? Sentia algo com una energia que m'omplia profundament, vale? I em feia estar en un equilibri, i des de dintre em va vindre clar, si és això.
I conscientment deixes de batallar amb allò.
Sí.
Deixes de sí, allò, però hi és, però vas apartant, però sí, però no, però em passa pel cap, però no hi vull profunditzar més.
Però amb tot el perdó també, cuidado, perquè hi ha el tema que jo dic de la boja de la casa. És molt complexa posar els trastos de la boja de la casa al seu lloc, també hem de fer aquest exercici, perquè si no és entrem a les golfes aquí dintre i, escolta, és tot ple de pols i no veiem res, no?
Sí, per això diem que comença el camí, no? I a partir d'aquell moment, doncs, hem d'anar netejant el mental, no? Lo que diu, lo que dice, lo que diuen i diuen altres, diuen limpio y limpio y limpio, porque tengo que limpiar el mental. Continuamente tengo que limpiar el mental, no?
Sí. I això... això és un molt bon exercici, per exemple, quan et lleves i tu no ets conscient i vas pensant, perquè el cap no para, no s'atura, i t'atures i dius: quines merdes estic pensant. Però què és això?
Al despertar la siesta, al despertar por la mañana. Son los momentos más críticos estos.
I te n'adones, dius, canviem ja aquesta energia o què fem? I quan tu n'ets conscient i pots dirigir una mica els pensaments, que això és molt difícil fer-ho molta estona a seguida, almenys en el meu cas, perquè la vida et requereix de connectar i desconnectar. Però si no te n'adones, aquí et crees una verborrea mental que acaba sent de vibració baixa, almenys en el meu cas,
El casco, jo llamo el casco esto. El casco encima la cabeza i d'ahí no sales.
Si poguéssim veure, oi, aquests núvols.
Sí.
A la gent.
Sí. I és perillós, ara que dius núvols, comencem a crear agregors, Ui, llavors aquí ja la cosa ja l'armem,
Sí.
Els agregors ja poden crear, pots crear energies que tenen el pensament propi,
sí. I se't posen dins,
Sí, la tercera energia es transmet, com dèiem abans, deia la Serat també, dèiem, és una ressonància, no? I comença a produir-se aquesta ressonància, no? I comença una gran meravella viscuda amb els nostres parells, amb els nostres amics i tot el que envolta, no? Perquè és el nostre destí com a raça.
La
unió, aquesta ressonància, no?
L'hermandat.
Sí, i llavors un sent que no pot fer mal a ningú. Això és el que sent, no? Perquè llavors a partir d'aquell moment sents el dolor de l'altre. Llavors no és possible fer mal a ningú. No és pas possible, no?
Clar, això, una persona que estigui ferida i que no s'hagi sanat, autosanat, acabarà ferint els altres. Perquè si tu tens ferides dins teu, acabaràs fent mal inconscientment. Per això és molt important, potser abans de posar-se en relacions, que això és difícil també fer-ho, portar-ho a la pràctica, fer una neteja per dins, perquè si no corres el risc de fer mal a fora.
Sí. Bueno, el que dèiem abans, la tercera energia ja no ens deixa que ens manipulim. Ja no et poden manipular. ¿Vale? Vomitaré los tibios de mi boca. Ja ve Jehovà, que deia, ho torno a recalcar perquè quedi ben clar i que ningú se l'oblidi, que això està escrit a l'Antic Testament. I sobre aquí està fundada les religions que manipulen. ¿Vale? Llavors hem de tenir en compte una cosa que és important, és el desequilibri que produeix, el desequilibri, de fet, produeix un desgast molt gran d'energia. Vale? I el sistema cabalista és com s'alimenta de les nostres energies i està dissenyat per estar contínuament produint aquest desequilibri. Vale? Sense energia, la cabala no funciona. No donem de menjar a les bèsties, vale? I ara toco un tema, ara afortunadament fa temps que no es produeix, és una bona senyal que tinc, que estic interpretant des de fa temps, no s'estan produint. L'últim aquí a Barcelona va ser l'atemptat allà a les Rambles, vale? Però que la gent s'hi fixi amb les dates, vale? La gent 11 de setembre, quan va haver l'atemptat a Madrid, van ser 911 dies després. 7.
I l'accident de tren de l'estació de França, en quina via va ser?
A la número
11.
Número 11. Jo simplement, i això és perquè al cap i a la fi no ens ha de preocupar, però perquè la gent se n'adongui de com m'utilitzen, no? Visualment, quan van haver l'atemptat a les Torres Bessones, visualment les dues torres formen un 11. New York City té 11 lletres. New York és l'estat número 11. Les torres tenien 110 pisos cada una. George W. Bush té 11 lletres. Afganistan té 11 lletres. Ramzin Youssef, el terrorista que va amenaçar amb destruir les Torres Bessones el 1993, té 11 lletres. L'11 de setembre és el dia 254 del calendari. Una altra vegada, 2 més 5 més 4, 11. Després de l'11 de setembre queden 111 dies perquè s'acabi l'any. 119, 11-9, és el còdic de l'àrea d'Iraq i Iran. 1 més 1 més 9, 11. El primer avió que es va estavellar contra les Torres Bessones va ser el vol número 11. El vol número 11 portava 92 persones. 9 més 2, 11. El segon avió que es va estavellar era el vol número 77, divisible entre 11. Són 7 vegades 11. El segon vol portava 65 persones. 6 més 5, 11. L'atemptat va succeir a l'11 de setembre, o millor dit, 9, 11. 9 més 1, més 1, 11. El dia és igual al número d'emergència de la policia en Estats Units, 911. 9 més 1, més 1, 11. El número total de víctimes dins dels avions va ser de 254. 2 més 5, més 4, 11. Les explosions de Madrid van succeir el dia 3 de l'11 del 2004, 3, 1, més 1, més 2, 0, 0, més 4, igual a 11. L'atemptat de Madrid va succeir 911 dies després de l'incident de les Torres Bessones. 9, més 1, més 1, 11. Les víctimes que van morir l'atemptat de Madrid van ser 191. Increïblement, 11 un altre cop. En l'atemptat de Londres, del 7 de juliol del 2005, van morir 56 persones. Novament, 5 més 6, 11. Les coordenades geogràfiques, 40 graus, 43 minuts nord, 74 graus, 0 minuts oest, corresponen a Nova York. Si les sumes, dona 11. Si busquem les coordenades en el Google Maps, aquestes coordenades que acabo de dir, ens ubica al carrer White Street de Nova York. Increïblement, el carrer White Street està a 11 carrers de les Torres Bessones. És un exemple. Simplement n'hi he volgut dir això, perquè els aconteixements, hi ha coses aquí que poden ser casualitats, però que tu que facis coincidir els passatgers que amb un avió, vale, que s'estavellaran aquest dia, que en comptes
de
posar...
Dir que no va haver cap estavellament d'avions, eh? Tot va ser un muntatge sí. De la televisió.
Sí, però ja només agafant el tema sí, oficial...
Sí, 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 sí. Eh? I s'han de regir per la càbala.
Correcte, correcte. Llavors, quien tenga ojos que vea y quien tenga oídos que oiga, i llavors és bastant evident la història de que tot això està programat, tots els atemptats estan programats, i després aquestes bèsties surten als mitjans i donen condolències des de la hipocresia. Vale? Això ho podem veure, no? Cada cop que hi ha un atemptat venen polítics, presidents, reis, presidents i primers ministres, no? I s'ajunten. Per cert que no va ser un atemptat, però l'altre dia van commemorar el final, era el final de la Primera Guerra Mundial a París. Quin dia era?
El 8 de novembre.
Bueno, però va ser el dia 11
de 1918.
Sí, però el dia que ho van commemorar aquest dia...
Possiblement sigui l'11, sí.
11 de novembre, 11 de l'11. Vale? O sigui... per això l'important, i nosaltres insistirem aquí cada cop més, l'important és deixar d'alimentar aquest sistema. No cal fer cap revolució, no cal fer cap història violenta, que això ja és esperat per ells. El que hem de fer és deixar d'alimentar aquest sistema, no? I per això és important que tots els éssers humans siguin conscients de la tercera energia.
Exacte.
Deixin d'alimentar la polarització.
I deixin de mirar la tele, sisplau.
Sí. No comprin el bé i el mal. O sigui, no entregar l'energia d'eufòria ni tampoc l'energia d'aquesta tristesa que contínuament pues, han fet, no? És com aquesta hipocresia, doncs, bueno, hi ha hagut un atemptat aquí i allà. A Síria hi ha morts cada dia.
Sí.
Vale? Perquè uns són importants i altres no, no? O el Yemen y niños que están pasando hambre. Y el Estado español vende armas y Francia vende armas
porque es la seu aliment. Claro. Yo, es que los espectadores ho han d'entendre. Sempre ha d'haver una guerra perpètua, sempre, si no aquesta gent es morien de gana, per dir-ho així,
Sí. Sí,
sempre ha d'haver una guerra, sempre.
Sí, perquè s'alimenten de les energies.
Ah, exacte.
De les energies polaritzades. Uh-huh. Vale? O sigui, ni siquiera els nacionalismes, encara que pugui ser algú que li pugui algú doncs relliscar i fer-li mal, no? Però ho dic així, nacionalismes d'una banda i de l'altra.
Exacte.
Vale? Uh-huh. O sigui, va per aquí la polarització. La tercera energia, vomitaré los tibios de mi boca.
Uh-huh.
Aquest és el tema, no? Llavors,
i con eso no quieres decir perder la identidad.
Perder la identidad.
Decir, tu identidad la sigues teniendo, sí, como pueblo, como vale, lo que sea, sí, vale, uh-huh. Pero no entrar en esos juegos.
Claro, ahí está, sin entrar en esos juegos, ¿no? Está bien mantener una cultura, mantener un idioma, mantener
eso. Y es importante.
Y eso es claro, importante, muy importante, ¿no? Uh-huh. Porque como una familia, ¿vale? Ahora que también tenemos estos ataques contra lo que es familia, lo que es otra división más, mujeres, hombres, ¿no?
Sí, bueno.
¿Vale?
Sí, forma parte de la polaridad. Dividir...
Es tremendamente difícil ser pareja hoy en día, mantener pareja.
Uh-huh. Sí,
claro, es que estamos enfrentados totalmente.
Uh-huh. Sí, y no es que con eso neguemos que hay pues hombres que maltratan a mujeres y que haya violencia y que hayan asesinatos, con esto no lo negamos, ¿no? Pero bueno, en todo el año ha habido 44.
Ya, 11 otra vez.
No, pero bueno, aparte de que sea un 11, casualmente, aquí en España 44, pues claro, si buscamos las muertes que hay por otros asuntos,
sí,
o sea, en una población de más de 40 y pico millones 46. De personas, uh-huh. Pero constantemente cada día nos están bombardeando con el tema. ¿Por qué? Porque están ocultando otras cosas, mientras, ¿vale? Nos bombardean con el tema de la ley de género, nos bombardean... con, bueno, pues el orgullo gay... Pues yo soy orgulloso de ser humano,
claro.
No por ser gay, por ser humano, ¿no? Y luego pues con los temas de la independencia y esto nos lo ocultan. En Francia están, y no lo están sacando las noticias, hay 150 focos de disturbios en toda Francia.
Exacto.
Y no los están sacando.
Bueno, siempre hay.
¿Vale? Y allí el sueldo mínimo son 1.500 euros. Aquí son 735, ¿vale?
Si es pagan.
Si es pagan. Però bé, aquí no hi ha res, no, ningú diu res.
No.
Violència de gènere, orgullo gay, ley de género, independència.
A Sevilla, per exemple, s'està lluitant ferotjament per la salut.
Sí.
S'està fent unes mobilitzacions... I unes denúncies al·lucinants a nivell de magistratura.
Sí, i tampoc ho
i
diuen.
No diuen ni res.
No diuen res.
No es diu res.
No
interessa per res això.
El tema de casos de pederàstia que estan involucrats polítics tampoc és...
Els oients poden mirar-ho a través... Hi ha un... Ara no sé com es diu el seu nom, però ell es fa dir Spiriman.
Sí, ja el conec. Sí, aquest,
pues aquest senyor està fent...
Un home del poble, sí.
És un metge d'un hospital públic.
Sí, l'he vist també.
I està fent una batalla impressionant.
Sí.
I és un home senzill del carrer.
Sí, sí, sí. Hi ha un altre canal al YouTube que es diu Quin està detrás, d'un noi que es diu Sergio, doncs professor d'història, i també parla. També parla de com s'amaga.
Aquell nano jovenet,
sí.
De la cara així rodoneta.
Sí, 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 molt d'això es diu Sergio, que es diu Quin està detrás, i també parla, no? Sobre aquestes. Però, bueno, el fet és aquest. A França, perquè han pujat la benzina a 100, a 1,50 €, ¿vale? Però aquí estem gairebé. Sí. I amb un sou mínim de 735 €, per allà de 1.500. Bueno, què és el que està passant? Què passa? Vale. Com estem amb el vel posat a davant, que no ens impedeix, i van manipulant.
I no seran experiments per veure la població fins a on pot arribar.
Bueno, és que
sí, d'això tècnicament se'n diu el borderline.
El borderline.
Ells ho tenen molt present. Ells, ells calculen fins on podem arribar. I allà ens mantenen, I a més saben que a el que és a tot l'estat espanyol tenim molta mala llet.
Sí.
I ells ho saben. Llavors sempre fan les proves aquí, aquí sempre es fa les proves, perquè som els que ens encenem més ràpidament, i es mantenen aquí amb el borderline, i es van mantenint aquí i ens van experimentant.
Tot això simplement ho diem no per alimentar més la història.
No.
Vale? Perquè no es tracta aquí
de que
fem la toma de la Bastilla.
El que volem és que els oients investiguin,
Sí,
sobretot que investiguin, i tampoc es creguin tot el que vegin a YouTube,
No, sempre s'ha de...
Jo quan anava a les hemeroteques i anava a les biblioteques també hi havia molta merda de llibres allà, Era pitjor abans que ara, Ara ja tenim molta més informació, però que investiguin, En vez de dedicar 90 minuts a un partit de futbol, poden dedicar-ho a investigar, Alimentaran més el seu ser.
Sí, ja que dirà, bueno, pues no podem fer res. Sí. Estem parlant del que es pot fer, no? O sigui, ser tibios. Com deia aquell, que no es vomitarà de su boca. Ja estic contento de que me vomite ja ve Jehová de su boca, Perquè soy tibio. Ni me polarizo, ni polaritzo cap a una banda ni cap a l'altra, no? La tercera energia treballa amb els centres superiors que tenim. Per això no és possible la manipulació. No és pas possible, no?
I permet activar-los també.
Claro. Llavors, tornant al mateix, nosaltres diem que la manera és deixar d'alimentar, no? Treball diari. Responsabilitzar-nos per nosaltres mateixos, no? El que es culpa s'oculta. Vale? En canvi, el que es responsabilitza es fa càrrec.
I es llibera.
I es llibera. I aquí és on està la màgia. I aquí és on està. Fins que no siguem responsables de nosaltres mateixos, no hi ha res a fer. No hi ha res a fer. El fer-se càrrec és molta feina, que et consoli el capellà, que et vingui un polític.
Sí, i començar a prendre decisions, no? De dir, bueno, quina decisió faig? Miro la tele, no la miro, miro el diari...
Sí.
Què és durant tot un any, què és el que m'angoixa? Què és el que em perd el temps?
Bueno,
llavors començar a anar traient merda.
¿Dónde gasto energía? ¿Dónde no ahorro energía?
¿Dónde la malgasto?
¿Dónde la malgasto?
También es la verdad. Que te venga el político y que te venda la historia, eso no es responsabilizarse, que te diga lo que se ha de hacer, ¿vale? Que venga el dios de la bata blanca,
que espere que otro te salve, o que otro haga el trabajo por ti
y te dé la pastillita, ¿vale? La droga legal, porque claro, la pregunta que tendrían que fer, ¿com pot ser que per viure aquesta vida tinguem que prendre drogues il·legals o drogues legals? Perquè Espanya és dels països que consumeix més drogues legals, més medicament psiquiàtric de tota Europa i gairebé del món, en proporció per la població.
I les drogues incluïm l'alcohol,
També. Què ens està passant que per viure necessitem de les drogues? Una flor no pateix. Els animals tampoc pateixen si no els fa patir l'humà. Vale? Llavors, bueno, ho dèiem això no perquè dir la culpa és del govern, la culpa no. és del veí, la culpa és de la sogra, no. Un comença a veure lo artificial de tot això. Això és lo important. Que es vegi lo artificial que és el teatre. Aquí està, Anna, aquí ho has dit, el teatre, no? Quan un comença a prendre decisions per ell mateix, entra en una nova percepció, en un aire nou. Un aire nou entra aquí.
Ahí entra molt també en la certesa.
Sí.
Las siete llaves. Hemos hablado de muchas llaves esta noche.
Y como estamos programados para ser cómodos... Yeah.
I llavors aguantar les hòsties, perquè després venen les hòsties, perquè comença la gent a dir, hòstia, aquest tio és raro, eh? Aquest tio és raro i a machacar-lo.
Sí.
Vull dir,
bueno, pues
jo ho he patit molt.
Som raros, bueno, tenim un desordre mental no diagnosticat, però no prenem pastilles.
Sí, som una secta salvatge,
sí. Sí, sí. Bueno, mira, un tema que hem tocat en diferents programes, no? La glàndula pineal és la que s'encarrega de despertar els sentits multiempàtics, vale? I es desbloqueja amb la voluntat, precisament.
Sí, i no va ben aigua amb flúor, sobretot.
Vale? Però si li posem voluntat, vale? I la pasta de dents, i molts aliments d'aquests...
Tot el menjar processat,
l'aigua de grifo...
Clar. Llavors és...
L'aigua embotellada...
Sí, droga't, mira la tele, treballa en coses innecessàries, sí, com la burocràcia, fabrica milions de mòbils que s'espallin...
Treballar 8 hores per algo completament absurd amb molta gent...
Sí, per posar el sello...
D'una absurditat brutal, no? Però... Que comencin a pensar, ostres, 8 hores de la meva vida cada dia per algo absurd fa que pensar, no? Ja ho sé que és, és el diner, la nòmina, però pots crear una realitat...
De vegades s'ha de pensar també tenir una vida més simplificada.
Exacte.
Perquè la vida, el món com està muntat et porta un aborigen de nervis, de temps, de no sé
de
què,
d'estrès,
de consum. El consum per mitigar aquesta manca que té cadascú, no? Es compra una joguina i ja té una miqueta d'alegria que li dura 5 minuts o una setmana. Però
i a més
no
aquest caos ja ho estan alimentant des dels infants, no? El nano ja està al col·legi fotent una pila d'hores i després les activitats extraescolars. Vull dir, és que això és una bestiesa.
Deixeu que els nens corren al carrer i
quina lectura
hem fet nosaltres de petits també.
El problema és que la madre tiene que trabajar y no puede estar por su hijo.
Pero sí, yo cuando era pequeño tampoco mi madre estaba conmigo en el patio, en el parque, o yo salía a la calle, me iba a la tarde con la merienda y volvía pues para cenar.
Ah, pero nosotros lo llamaba por el balcón, a mí me llamaba.
Claro, por eso digo, yo chiflido.
Ahora la madre está trabajando hasta las 10 de la noche.
Claro.
Però jo el que dic, la lectura que d'això de totes les activitats escolars és perquè el nen no pugui pensar. El nen es té que avorrir perquè és l'únic moment que està amb si mateix.
Sí.
I això no volen que succeeixi.
Però també també genera la creativitat del nen quan està avorrit, perquè un nen sempre té coses a fer, encara que sigui un pal o dibuixant o el que sigui. Clar, perquè generi aquesta creativitat. Sí, totalment.
A mi em mira molt mal un dia. Creo que estaba contigo y con el niño. Siéntate, dice. Siéntate, aburrete un rato. Mi hijo.
Sí, sí.
Aburrete.
Y se sentó y estuvo una hora ahí.
O que pero os un
a
sou,
su hora.
A su hora, claro.
Si els nanos al col·legi treballant. Quantitat d'hores entre les activitats extraescolars que els donin un sou, no, treballen més que
això. I deures, és una explotació. I els deures,
i els deures a casa, no?
I ara matinar.
Però és que això és una salvatjada.
El meu
fill
que anava a 5:45 perquè hem de fer coses i, bueno,
I després fan extraescolars d'aquestes que el dissabte tenen partit a les 8 o les 9 del matí
a donde Cristo perdió la gorra.
I llavors diu, ostres, al meu nen no sé què li passa.
Hòstia. No, esto no es sano.
No, jo l'altre dia...
No entenc res al meu nano.
L'altre dia...
S'ha de simplificar.
Observava uns nens a la plaça jugant. 5-6 anys, no? I clar, n'hi havíem de diversos colors, algun negre, vale? aquí castell i tot, i no estaven polaritzats, perquè si finalment acaben sent d'un equip de futbol és perquè els han induït a que siguin d'un equip o de l'altre, no?
Els han polaritzat.
Exacte, ni són de cap partit polític, vale? Exacte, els nens juguen des de la tercera energia. ¿vale? S'associen. Si un és gras, l'altre és prim. No estan polaritzats, no? Després sí que posteriorment són programats, com dieu vosaltres, no? I polaritzats. Però aquest món es reconquista des del centre de la gravetat. ¿Vale? Entenent que som l'actor i no el personatge. Tots ens podem ajudar entre tots, però cadascú ha d'assumir la seva autoritat amb ell mateix.
La responsabilitat.
Correcte. Això és l'important. I clar, nosaltres diem, no val sortir a trencar coses, no val protestar.
No.
No val protestar a fer coses violentes si abans no ens responsabilitzem de nosaltres. Uh-huh. Aquest és el tema.
Aquesta responsabilitat és la que treu la culpa d'un mateix. A mira que vas avançant, agafant responsabilitats, que és molt maco agafar responsabilitats, t'omple per dintre, vas eliminant aquestes culpes, perquè la culpa no és més que una decisió presa en un moment que et fa mancava part de coneixement, perquè segurament ara allò que vam fer que estava malament i que ens va generar aquesta culpa, avui dia no ho faríem si tenim un altre coneixement. No sé si se m'entén bé el que vull comentar, no? És... Tot es basa en això, una manca de coneixements i una manca d'experiències de la vida.
Sí, com dèiem al principi...
Llavors, culpa no existeix en si la culpa. No.
Retomant, o sigui, tornant a allò d'abans una mica, la tercera energia i el centre espiritual està dintre nostre, no està fora. Per això cal fer la feina d'observar-se, com dèiem. Uh-huh. Per veure d'on ve cada cosa, si de l'emoció, si de la supervivència, si ve dels automatismes... Vale. I hem de començar a sentir l'energia que ve del centre espiritual, que no és cap d'aquestes. El procés d'alquimia interna comença amb determinada informació que fa arribar la sabidoria. Arriba. Vale. I la informació porta el vehicle d'una freqüència. Llavors, si tu fas, responsabilitzes, coherència, voluntat, vale, tot això arriba. No és algo extraordinari, és més simple. El que passa que ens hem d'anar sumant això, és com diem a la cinta de Moebius, no? Que parlem a detrás de l'aparente, no? El trànsit de la cinta és pel costat intern i a l'extern i pel cantó. Si veus que l'intern no es projecta a l'extern, falla algo. I al revés, si el que passa fora manipula l'intern teu, també hi ha alguna cosa que està fallant.
Si permets que el de fora t'afecti a tu de manera negativa, no?
Sí, està manegant.
Llavors... És que no tens aquest centre teu prou fort com per rebutjar aquestes informacions.
Sí, ara venen els Nadals.
El sol invictus.
Sí, està bé reunir-se.
A mi m'encanta la vida.
Està bé. I la lletra, loco, també. Ara ve Nadal i matarem els galls. Ja el matem, ja estem allà. La sogra dels palos.
Bueno, sí.
Tot aquest nucli.
Està bé reunir-se, no? Però autoobservem-nos.
Exacte.
Autoobservem-nos quin és el propòsit. Com veiem els altres? Portem una coherència? Clar, és un bon test. Perquè si comencem a treballar la coherència, i al tanto, torno a repetir, és bo reunir-se amb els altres, bo ajuntar-se des de l'amor i des de la tercera energia, des de l'equilibri.
Jo crec que no, más cuenta me doy de que soy un niño todavía, en Navidad.
Siempre hay que ser un niño, no hay que abandonarlo nunca.
Sí. Baixem a Jesús de la Creu. Això és important, perquè ens l'han fotut allà derrotat.
A la iglesia diu, veus? Si tu vols ser com ell, mira com acabaràs. Així acabaràs tu.
Sí.
Aquesta és realment...
Sacrifici, patiment...
El missatge és aquest.
Clar.
Mira com acabaràs.
Clar, no el mostren d'una altra manera, el mostren així. No. Amb el patiment, que caldria doncs reflexionar els que són creients en aquest aspecte, i els que no creients també, perquè això està ficat a l'inconscient, no? I a la programació, però caldria que reflexionés, no? Per què no el mostren d'una altra manera? No? El patiment en aquest món és per disseny, no forma part de la naturalesa. Com dèiem abans, la flor no pateix. No, no fa...
No creix. Pateix i la talles, perquè ja se sap que criden.
Sí,
dir, tenen dolor, eh? Els vegetals tenen dolor.
Sí, sí, sí. Bueno, el fet és que, aviam, també el missatge que volem donar, d'alguna manera, és que estem en una oportunitat gran. Encara que sembli quelcom molt difícil, els camps mòrfics, igual això sonarà molt raro, però és on està, s'acumula la informació, estan a punt. Estan a punt perquè nosaltres donem el pas. I donem el pas d'això, de ser coherents, de ser conscients de nosaltres, de responsabilitzar-nos, de no malgastar, de no alimentar les bèsties, no alimentar les polaritats, sinó ser neutres. I aquí hi ha la transformació, i no esperem que vinguin des de l'altra punta de la galàxia el pleiadiano, el rustiliano, el facundiano o el que sigui. Nosaltres hem de fer la feina. Si no la fem, no n'hi ha res a fer, no? Doncs bé, no sé si voleu...
Eso también no lo vende mucho el Salvador, ¿no?
Sí.
Para todos nosotros que nos salvó. Y...
Claro.
No, te vas a salvar tú.
Poniendo el foco fuera. Sí, sí, sí.
Y murió por nosotros.
Sí.
Sí, poniendo... Más bien sería, vino a darnos un mensaje.
Sí, una enseñanza.
Dio un mensaje muy importante.
Él nunca habló de Jehová ni de Yahvé. No. Él siempre hablaba de su padre, que estaba por encima,
sí.
de otra energía,
sí.
Que no tenía nada que ver con la energía que precisamente comulgaban los que lo mataron.
Ahí está. Vino a romper con todo eso.
Que por eso creo yo que lo mataron,
sí.
Porque se les cargaba todo el,
claro,
todo el chiringuito que tenían montado, claro. ¿No? Entonces, bueno, era...
Sacó el palo ahí en el templo y a los banqueros.
Claro.
A los de la usura.
A los usureros.
¿Vale? Sí, como los que tenemos hoy ahora, ¿no?
Bueno,
nuestros
sí,
bancos, la Caixa, BBVA, el Banc de Sabadell, todos,
bueno,
¿vale?
Y los que están a su séquito también. Ya, o sea,
ahí está. Yo te obligo a pasar por el aro.
Y
yo, el Banco Central Europeo a mí me lo presta al 0,1 y yo se lo presto al 4 o al 5% al Estado. Estado, ¿no?
Y tengo mis leyes hechas y tengo mis esbirros que te van a buscar y tengo todo el montaje,
sí.
Y tengo la información que te voy a dar y lo tienen todo.
Sí.
Si a fin de cuentas es lo mismo.
Sí, sí. Bueno, doncs... la tercera energia, hem desenvolupat el programa ara com sempre, doncs moltes gràcies a tots, moltes gràcies Maria,
a ti,
Anna,
gràcies per poder participar també,
José, no, gràcies a tots, perquè del que es mou aquí, l'energia que es mou aquí, doncs encara que ens escoltin quatre o dos o tres, s'estan movent coses, això és important.
I això, sí, sí, sí.
I això és l'important. No estem aquí per fer-nos famosos ni cap altra cosa, sinó simplement per compartir informació, i com sempre dient, no ens creguin, no creguin res del que diem, tot és novel·la de ficció,
sí.
Investiguin i creguin-se vostès mateixos,
però facin l'esforç, sisplau, eh?
Sisplau.
Això no són paraules
no,
boniques, eh?
Esforç,
facin
voluntat. Esforç i voluntat, no? I com sempre, doncs, acabarem amb l'article d'Àngel Hidalgo que diu no me llamen ciudadano. No me llamen ciudadano porque viva en una ciudad. También podría vivir en el campo, en una pequeña aldea o en la cima de una montaña. ¿Es que acaso el lugar donde vivo resta o acrecienta mis derechos? No me llamen ciudadano para otorgarme unos derechos y deberes tanto civiles como políticos, que en realidad lo que hacen es someterme a unas leyes para decirme, o mejor dijera, imponerme, lo que puedo o no puedo hacer. Mis derechos y deberes fundamentales los tengo por nacimiento y se me confiere por derecho natural de vida. No me llamen ciudadano para menospreciar a quien ha venido de otro país o que ha sido desposeído y se ha quedado sin nada, durmiendo en la calle porque alguien le arrebató su casa. ¿Dónde estaban sus derechos? No me llamen ciudadano si con ello lo que pretenden es asignarme una identidad como unidad de producción, una documentación como titular de derechos y obligaciones legales, un número de identificación como activo y pertenencia de alguien, aunque le llamen Estado. No me encasillen en un marco local, regional o nacional, como una fría estadística. Soy algo más que un número y un nombre. No me llamen ciudadano si es para apuntarme a un censo, decirme cuándo y por quién puedo votar, y luego si te he visto no me acuerdo. No me engañen, no me manipulen, no digan que me representan en cada decisión cuando solo permiten manifestarme una vez cada 4 años. No llamen ciudadanos a los pueblos para someterlos y hacerlos manejables para quienes los gobiernan bajo el concepto de la legalidad, pues algo que es legal no significa que sea justo. No comprenden que cuando me llaman ciudadano me limitan, me reducen, me encadenan, me hacen titular de unos derechos concedidos y unas obligaciones impuestas para someterme al imperio de unas leyes que no aprobé, sino que me impusieron. ¿A quiénes beneficia realmente esas leyes? Soy un ser humano, así, en mayúsculas, y no importa mi raza, mi credo, mi sexo o mi edad. No importa si soy rico o pobre, si nací aquí o allá, si mi piel es más clara u oscura, si nací hombre o mujer. Nadie debe otorgarse el derecho de decirme cuáles son los míos y cuáles no, de restringirlos o limitarlos, pues estos son naturales e inherentes a la condición humana y, por tanto, sagrados e inviolables. Podrán estos derechos vestirlos de legalidad o ilegalidad, podrán recortarlos y ocultarlos, podrán reprenderlos y negarlos, pero eso no los hace más reales, ni por ello desaparecerán. Pues el pensamiento, el sentimiento, el amor, la libertad y la verdad no se pueden enjaular, porque habitan en la conciencia del ser humano, en su mente, en su alma y su corazón, en su espíritu inquebrantable y eterno, y no se llama ciudadano, sino humanidad. Ángel Hidalgo, Conscientes y Libres, muchas gracias, Ángel. Doncs fins al proper programa, que seran els centres de control, i continuem amb aquest camí de la cinta de Moebius, per dintre, per fora i amb el cantó. Moltes gràcies i fins al proper programa.
never